Caigudes estrès al divan d'un psicòleg, què creieu que diria sobre el narcisisme despòtic? I el rei David podria curar-se de la luxúria? O Simone de Beauvoir, per exemple, reflexionaria sobre l'eutanàsia? Per què us dic això? Doncs mireu, perquè el psicoterapeuta Manuel Villegas ha reviscut en el seu últim llibre, que es diu Diàlegs d'Ultratomba, 18 personatges històrics amb un objectiu molt clar, que és el de parlar amb ells sobre temes ben actuals. Avui ens acompanya a Valors a l'Alça per parlar d'aquest curiós experiment. Manuel, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda.
Escolta, abans d'endinsar-nos en tot el que trobarem en aquests diàlegs, explica'ns una mica com neix la idea d'escriure aquest llibre tan curiós.
Bueno, la idea va néixer durant la pandèmia del Covid, el confinament. Com que només podia veure els pacients a través de la pantalla, doncs em vaig imaginar que podria venir també un personatge del passat i tenir una mena d'entrevista sobre algun aspecte de la seva biografia que pogués tenir un interès general, un interès que va més enllà del personatge.
I com ha estat aquesta experiència de posar-te a la pell, o potser més ben dit al cervell, de personatges tan importants com els que dèiem ara, Simone de Beauvoir o Viktor Frankl o Calígula?
Bueno, cada un d'aquests personatges en algun moment del passat havien tingut alguna presència mental en mi. Per exemple, a Calígula hi havia una obra del Camus, d'Albert Camus, una obra de teatre que era objecte doncs, d'una representació de la seva vida i de les seves trifulgues despòtiques, no?, en relació al poder. O bé, doncs, el tema de l'eutanàsia, que està dit el cas de Simone de Beauvoir, és un tema que s'estava també debatent en aquells moments, l'eutanàsia i tots els problemes de la mort assistida. En fi, que diversos temes, diríem, de caire universal, em semblaven que podien ser tractats a partir d'experiències de personatges del passat.
De fet, són temes, com tu dius, de rabiosa actualitat, sobre els quals tu fas reflexionar aquests personatges. Són qüestions molt vigents. Què aporten aquests personatges al nostre dia a dia, a la contemporaneïtat? Què aporten les seves visions històriques?
Bé, d'alguna manera es podria dir allò que deia Ciceró, no?, que la història és mestra de la vida. És a dir, que moltes coses que ens passen ara o ens preocupen ara han sigut temes que han preocupat a la humanitat fa segles i fa inclús mil·lennis. I no obstant, doncs, continua... El ser humà és sempre el mateix. Canvien les circumstàncies, però no canvia el ser humà.
Manuel, no sé si et va costar molt escollir aquests 18 personatges i també escollir el tema del qual parlarien, o si va ser la inversa, que va sortir sol, va anar tot rodat.
Bueno, es podria dir que alguns personatges és com si m'haguessin vingut a veure, perquè, com et deia, alguns d'ells estaven ja presents a la meva ment. Per exemple, Verdaguer mateix és un tema que fa molts anys que m'interessava. El tema de l'assetjament a què va estar sotmès durant tant de temps. O, per exemple, Ellen West i el tema de l'anorèxia. O, per exemple, doncs, la Marilyn Monroe i el tema de l'alienació objectual a què és sotmès a una persona que és només contemplada en la seva corporalitat i no és... ningú accedeix a ella com a persona, no? Només veuen un cos desitjable i redueix això la mirada dels altres. I així successivament, pues, cada un d'ells va venir i generalment agafava de cada personatge allò, aquell aspecte que em semblava rellevant, encara que no fos lo central de la seva vida, no? Per exemple, rellevant des del punt de vista psicològic, clar.
I tant. De fet, ara que ens estigui escoltant, Manuel, potser pensa que t'has inventat part d'aquestes respostes, no?, de respostes dels personatges, però en realitat, si mirem el llibre, al final hi trobem una extensa bibliografia que ha fet que tu convisquis amb aquestes persones, amb aquests personatges.
Exactament, sí, sí. No l'he volgut posar la bibliografia a peu de pàgina perquè hauria perdut la frescura del diàleg, no? Però al darrere sí que hi ha una documentació que moltes vegades inclús s'utilitzen les paraules textuals que la persona va deixar escrites o que els historiadors, per exemple, Calígula, a la seva època, ja té historiadors que parlen d'ell i que expliquen pues, els seus comportaments, no? O el rei David no surt a la Bíblia. O sigui que tot està documentat.
Mm-hmm. Clar, pensant sobre aquests personatges i aquests temes, Manuel, reflexionàvem amb els companys del programa i dèiem, clar, si Calígula, per exemple, ja era un narcisista despòtic, el rei David, que tenia problemes amb la luxúria, Ciceró, que no acceptava el dol, això ens pot portar a pensar que emocionalment els humans hem evolucionat poc.
Sí, sí, és certament així. Emocionalment, pues, el nostre cervell fa molts milers d'anys que va evolucionar i d'alguna manera s'ha quedat on estava, perquè la part emocional és la part, diríem, més primitiva del cervell. I per molt que tècnicament i també doncs, amb intel·ligència artificial, si es vol, no? Hem evolucionat molt, però les passions humanes, per dir-ho en paraules molt simples, continuen sent les mateixes. Mm. I tots ens hi podem trobar.
T'he de dir que en aquest programa ens agrada molt parlar de valors i aquest, de fet, és un llibre on tu fas una bona radiografia de molts valors. Quin consideres que està més en perill, per exemple?
Dels valors?
Sí.
A veure, hi ha una corrent que travessa tot el llibre que és molt comú en molts casos, que és el tema de la llibertat quan es veu ofegada per l'abús de poder. Per exemple, Antígona. Mm-hmm. Que, a propòsit d'Antígona, també hi ha alguns personatges que no han existit mai, però que estan en l'imaginari col·lectiu, i per tant és com si tothom quan diu Antígona es pot imaginar Antígona.
I tant.
Però és un personatge de Sòfocles, no? O sigui, un dels temes fonamentals és aquest, no? La llibertat humana com a responsabilitat pròpia i com a capacitat de decidir i de pensar i de sentir, que es veu moltes vegades perseguida, constrenyida, i que justament pel poder, el poder tant sigui polític com sigui doncs, en les relacions personals, no? I que és moltes vegades la causa de tants problemes psicològics, de moltes neurosis.
Mm-hmm. En aquest sentit, el teu llibre, Manuel, més enllà de la reflexió, que és enorme, també és una oportunitat de fer un exercici de memòria històrica, no? Perquè cada personatge representa un temps i, per tant, un context determinats.
Exacte. Sí, sí. I, d'alguna manera, també és, els capítols, que són normalment tenen tots la mateixa longitud, exceptuant algun en què, per exemple, Abelard i Eloïsa, com que són una parella i són els dos a parlar, doncs dura una mica més. Però els altres tenen tots més o menys una mateixa llargada i tenen una estructura que la primera part és com la contextualització històrica del personatge. I la segona part és la problemàtica específica que porta aquest personatge doncs, a anar al psicòleg.
Mm. M'agradaria abans d'acabar fer-te un parell de preguntes més personals, més encara, de la conversa que hem tingut. D'una banda, sé que és molt complicat, però, i més perquè abans parlàvem d'aquesta convivència que has tingut tu amb els diferents personatges, però si te'n fes escollir un dels 18 personatges històrics que, amb qui has dialogat, amb quin et quedaries i per què?
Aquesta sí que és...
No es pot respondre, no?
Em quedaria amb molts, no? Ho potser amb tots.
Amb qui aniries a fer un cafè, no?
A fer un cafè. Bueno, doncs, a veure...
No s'enfadaran els altres.
No s'enfadaran, perquè allà, com que estan a l'altre món, allà ja les passions ja no s'activen, no? Però, per exemple, doncs Antígona és un dels personatges que més m'atrau, no? Precisament per la seva integritat moral, per la seva capacitat d'assumir les seves responsabilitats fins a l'últim punt, diríem, no? Fins a la mort.
Importantíssim, eh? Això d'assumir responsabilitats i aquesta integritat moral que a vegades passa molt desapercebuda. Manuel, tu fa molts anys que exerceixes de psicoterapeuta, tu de fet ets doctor en psicologia per la Universitat de Barcelona. Com ha canviat al llarg del temps la consulta, la teràpia? Encara hi ha el divan? Encara existeix?
A veure, el divan neix en l'àmbit específic de la psicoanàlisi. I moltes altres metodologies terapèutiques no el fan servir. O sigui que és una metàfora, s'ha convertit en una metàfora el divan, però en realitat ni els psicoanalistes avui dia no, la majoria no el fan servir. Perquè era aquella concepció de que s'estirava allà la persona i començava l'associació lliure i explicava somnis. I el psicoanalista escoltava del darrere i anava, doncs, de tant en tant assenyalant algun insight, alguna coincidència, alguna contradicció. Però, bueno, ha canviat molt la forma de fer psicoteràpia en aquests anys. De tota manera, sí que els temes de consulta han proliferat molt. D'entrada, al començament, el psicoterapeuta era una cosa rara, no? I anava molt poca gent. Pensaven que el que anava al psicòleg devia estar boja. Avui dia no, això gràcies a l'evolució que ha anat experimentant el camp, doncs ha canviat i avui dia anar al psicòleg és una cosa bastant normal. El que passa que veiem molta problemàtica relacional, molta problemàtica de personalitat, de trastorns de personalitat que abans poder no es veien tant, no? Perquè potser aquesta societat postmoderna on estem, mancada de referents, genera molta inseguretat i molta angoixa i molta desorganització mental.
Hem acabat fent una fotografia de l'actualitat, però a Diàlegs d'Ultratomba, aquest llibre de Manuel Villegas publicat per l'editorial Fragmenta, hi trobareu converses, diàlegs amb 18 personatges històrics que us faran reflexionar sobre temes que també són d'actualitat. Manuel, ha estat un plaer compartir aquests minuts amb tu. Moltíssimes gràcies.
Igualment a vosaltres. Gràcies.
Fins una altra.